al Pou. Què és la pseudociència? Com la podem distingir de la ciència? Quin paper tenim els mitjans de comunicació en el ressò de la pseudociència? Informem bé els periodistes d'aspectes científics? Per respondre a aquestes i altres preguntes, parlem avui amb Sergi Cortiñas, que és director de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra. Sergi, moltes gràcies per haver vingut al Pou.
Gràcies.
Primera pregunta, com podem, la gent que no som científics de professió, distingir el que és la ciència de la pseudociència?
Bé, així a simple vista realment és molt complicat. El més important és informar-se, buscar bona informació, i en aquest sentit, en el nostre grup de recerca, que es diu GREC, que és grup de recerca en comunicació científica de la Universitat Pompeu Fabra, i també en l'observatori de la mateixa institució, hem creat una web que es diu infoseudociencia.es. En aquesta web trobareu totes les presumptes pseudociències i allà us diran si són o no són i per quin motiu. En general, el motiu bàsic és que no han aconseguit donar evidències científiques i la comunitat científica no la reconeix com a tal. Per tant, en aquests casos es recomanaria que els ciutadans no en fessin cas i ni compressin productes d'aquest tipus.
És perillosa la pseudociència?
Bé, hi ha diversos tipus de pseudociència. Hi ha una pseudociència molt inofensiva, que podríem catalogar-la com, per exemple, els horòscops i aquest tipus de gent que adivina el futur. Bueno, això doncs té una relativa transformació en problemes en la societat, perquè bueno, és gent que hi creu, no hi creu. Però després hi ha la part mèdica, quan les pseudociències comencen a entrar en el terreny mèdic, sí que hi ha un perill real. Perquè hi ha gent que deixa un tractament, per exemple, de quimioteràpia per curar un càncer, perquè li han dit que prenent-se unes boletes o anant a una imposició de mans o fent no sé què o prenent-te una aigua de no sé què, es curarà d'aquesta malaltia quan això no passarà. Aleshores, deixar un tractament d'aquest estil, un tractament convencional, pensant que aquestes coses pseudocientífiques et curaran, doncs això sí que és greu, i evidentment a la pregunta teva haig de dir que sí, que en alguns determinats casos les pseudociències poden arribar a ser perilloses per l'individu.
Fem autocrítica dels mitjans. Els mitjans catalans i espanyols tracten correctament els temes científics i o cauen en aquests paranys de la pseudociència també?
Bé, en general s'ha millorat molt respecte a altres èpoques. Cada vegada les seccions de ciència tenen més pes, un bon exemple és la vostra ràdio, que té un programa dedicat a aquests temes, i la tasca de divulgació és molt complexa, perquè la ciència avança a un ritme molt ràpid i estar al dia de tot és molt complicat. En general es fan les coses bé, però també hem de fer autocrítica, com tu deies, i efectivament s'escapen molts errors. Alguns són errors de dir bé, és un error en la informació científica que s'ha donat malament, d'acord, però altres són errors en la tria de les persones que et venen a parlar en un programa, o errors en donar protagonisme a personatges pseudocientífics o personatges que no estan dient el que realment cal dir sobre una qüestió, o estan realment dient directament mentides, per un afany lucratiu, que han de vendre uns productes, han d'aconseguir uns objectius, i fan servir el llenguatge científic per entrar en el mercat i entrar al gran públic. Llavors el periodista ha de fer d'estòper, ha de fer d'aturador de tots aquests col·lectius que busquen presència en els mitjans per difondre coses que són falses. Igual que si vingués un a parlar-nos del Hitler en aquest programa i a dir lloances del Hitler, a mi em donaries doncs 3 minuts, em tallaries i això no s'admetria, no? Doncs si una persona ve a dir-te una cosa que està demostrat que no és veritat, doncs tampoc ha de tenir igualtat d'oportunitat respecte a un que sí que et ve a dir una cosa que està demostrada. Crec que això és bastant lògic.
Per exemple, els antivacunes. Se'ls hauria d'haver donat pes o micròfon o minuts de televisió en el cas de diftèria que hem tingut a Olot?
Bé, aquest és un bon exemple perquè ens fa adonar de fins a quin punt els pseudocientífics o els anticientífics estan arribant cada vegada més lluny. Una malaltia com la diftèria, que estava erradicada al nostre país, doncs acaba de provocar la mort d'una persona fa molt pocs dies, i això es produeix perquè hi ha en els mitjans i en altres fòrums, no? Però ara estem parlant de la pseudociència als mitjans. En els mitjans s'està tractant en moltes ocasions en plano d'igualtat la versió dels favorables a les vacunes i la versió dels que estan en contra. Si tu poses en un plànol d'igualtat dos coses, que una és una evidència científica i l'altra són especulacions, rumors, a mi em sembla, vaig llegir, em van dir, doncs s'està fent un greu perjudici a la societat i que pot desembocar en casos gravíssims com el nen que malauradament ha mort a Dolot per culpa de la diftèria.
Això seria el false balance? Recollir les dues opinions per igual, malgrat que la base científica està un cantó i no l'altre?
Sí, això tenim ara un cas recent que va ser el New York Times. El New York Times, amb una presumpta idea de la pluralitat, va voler dedicar el mateix espai a les opinions a favor i en contra, i això va desembocar en que, crec que en aquell cas, la malaltia que va rebrotar va ser el sarampió, una malaltia que pràcticament estava tan bé que no donava problemes perquè les vacunes són molt efectives, i per culpa que hi ha tot un grup de gent que no vol vacunar els seus fills, doncs es va tornar a sortir el tema. El New York Times va demanar disculpes a la seva audiència dient que s'havien equivocat fent aquest tractament igualitari. I ara també hi ha casos semblants a Televisió Espanyola, perquè Televisió Espanyola també ha fet errors d'aquest tipus.
Els defensors del lector no haurien de saltar davant d'aquestes informacions on es dona cabuda a persones que porten temes pseudocientífics a les seves planes minuts de televisió o de ràdio?
Bé, és un dels mecanismes, dels pocs mecanismes que tenen els mitjans de comunicació per fer alguna cosa en contra de les pseudociències. Un és aquest que dius tu, els defensors del lector, defensors de l'espectador, però pensem que també són mecanismes que actuen a posteriori. Ells actuen quan hi ha una queixa d'un lector, d'un espectador. Per tant, entre cometes, el mal ja està fet, ja han entrat. Per tant, hauríem de pensar en mecanismes més efectius. Un mecanisme més efectiu és reforçar els codis deontològics en aquesta línia. No hi ha cap codi deontològic que parli específicament d'aquest assumpte. Sí que et diuen que no has de dir mentides, amb la qual cosa més o menys ja és això, però ni cap et fa un esment concret a la paraula pseudociència ni a cap qüestió d'aquest tipus. Un altre mecanisme que hem trobat en les recerques que hem fet en l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra ha estat que els responsables dels mitjans tenen poca formació en ciència i això afavoreix que la pseudociència pugui penetrar. Moltes vegades els periodistes ens diuen: jo faig el que puc, tinc una secció on aquí no entra res de pseudociència, jo faig tot el que puc, però en altres seccions els caps són molt més flexibles, defensen que cal ser plurals, que no passa res, que la gent ja és prou intel·ligent per no fer cas a aquestes coses, i acaben colant-se, com amb aquesta paraula t'ho diuen, colant-se en el mateix mitjà on treballen ells, coses que ells els hi produeixen, doncs, estupefacció de com ha arribat aquella pseudociència a dintre de la informació rigorosa d'un diari o d'una televisió o d'una ràdio.
Per tant, els periodistes haurien de tenir alguna mena de formació científica abans d'entrar a les redaccions, o simplement amb sentit comú i tenint els ulls ben oberts i recorrent a webs com, per exemple, la vostra seria suficient?
Bé, demanar que tots els periodistes o aquells que treballen en temes de ciència tinguin formació científica és demanar molt. Jo crec que això segurament no és necessari. Amb un esforç de posar-te al dia d'un determinat tema, amb bones fonts, amb un contrastant i donant una visió el més exacta possible del que és la realitat, amb això n'hi hauria d'haver prou. I de fet, en els estudis que hem fet, ens trobem que, tot i que alguns periodistes científics són també tenen una carrera científica, molts no la tenen, i no és tampoc un problema. Els mateixos periodistes científics et diuen que és millor tenir-la, com és lògic, però que si no es té, hi ha mecanismes suficients en el món de la comunicació i del periodisme com per no dir disbarats i poder fer una bona informació.
Però, per exemple, l'homeopatia no té cap mena de base científica, els periodistes n'informen, però és que veuen que en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona hi ha una secció d'homeopatia i que l'homeopatia es ven a les farmàcies. Aleshores, és sempre responsabilitat del periodista aquestes situacions d'informació?
No, és una responsabilitat compartida per molts actors. El cas de l'homeopatia és un cas molt clar en el que no, això no s'arreglarà si només els periodistes es limiten a no donar aquest tipus d'informacions. L'homeopatia és una pseudociència molt potent, que té uns lobbies molt importants, i el problema de l'homeopatia es combat des de tots els àmbits. Un, la universitat, que no hauria de donar cabuda a càtedres d'homeopatia, com hi ha en alguna universitat, a màsters d'homeopatia, que hi ha en algunes universitats. Tampoc haurien de tenir, hi hauria d'haver més rigor a nivell legislatiu, és a dir, no haurien de permetre's alguns productes que no tenen una demostració de que curen, d'acord? Per tant, ser més rigorosos a nivell legislatiu. Per tant, és una tasca de legisladors, polítics, és una tasca de mitjans de comunicació, com hem dit, però també és una tasca de la ciutadania. La ciutadania també té l'obligació d'estar informada, el dret a rebre informació, però també la preocupació de saber si allò que estàs fent és bo o és dolent. El cas de les vacunes ha estat claríssim, no? Que després hi ha hagut, doncs, la gent que ha fet això, que no ha vacunat els seus fills, se n'arrepenteix, tal, demana disculpes, etc. Però és que una obligació també de les societats ben informades és que la cultura arribi, la cultura científica en aquest cas, arribi al gran públic. I això és un doble compromís dels mitjans, però també de l'individu que ha de voler aprendre i ha de voler formar-se i informar-se.
Una última pregunta. Internet ajuda en la comunicació científica o la dificulta perquè tothom pot emetre un contingut sense passar cap mena de filtre?
Bé, és una pregunta bastant difícil. Per una banda, hem aconseguit que qualsevol pugui emetre informació, per tant això és bo. Molts divulgadors científics que abans no tenien accés als mitjans ara poden divulgar, hi ha blogs excel·lents de comunicació científica, hi ha treballs molt bons de multimèdia, és a dir, es poden aprofitar totes aquestes avantatges de l'internet i de la nova revolució digital. Però per altra banda, com tu dius perfectament, hi ha un problema seriós en el sentit que els rumors avancen més que mai, i la prova la tenim, ja no anem a temes científics, anem a temes generals. Quantes persones s'han donat per mortes al Twitter, al Facebook i tal, i després era mentida. Llavors hi ha una sèrie d'errors greus que aquestes noves tecnologies els augmenten i els propaguen, amb la qual cosa, bé, per una banda guanyem amb unes tècniques que poden ser millors, però per l'altra tenim uns riscos que no hem de menysprear.
Sergi Cortiñas, director de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per haver vingut al POU.
Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa.
Al POU.